Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Està ja molt lluny, però en el futbol professional només aquesta vegada, i que l'equip arriba a aquest partit amb una baixa, la de David López. Encara no sabem exactament què té, però jo crec que ens podríem conformar tots plegats si torna després de l'aturada del novembre. Això vol dir d'aquí 3 setmanes, ho veurem, però jo crec que ara mateix ho signaríem tots plegats. I a la llista sí que hi són Pablo Torre i Eric, tot i que no en plenitud de condicions. El Girona va jugar al camp del Sant Roque de l'Epe dimecres al migdia, partit de Copa. L'Osasuna ha tingut la setmana neta perquè jugarà la Supercopa juntament amb el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, i no ha entrat a la Copa, i per tant a Mitchell se li ha preguntat per la diferència de l'estat físic entre els uns i els altres.
I els jugadors també per al dissabte, no, cap problema. Nosaltres estem al 100% i espero fer un gran partit perquè ho necessitem, perquè l'Osasuna és un gran equip i en Pamplona més.
Són dos desplaçaments consecutius abans de l'aturada per seleccions d'aquest mes de novembre. Aquest, el de demà, i el del dissabte del cap de setmana que ve, també a les dues, a Vallecas. Un partit molt especial per Mitchell. Segons el tècnic, si el Girona fa una bona puntuació, diguem-ne que si treu 4 punts d'aquests 6 en joc, pot marcar un punt d'inflexió en la temporada, i de fet és la primera vegada que Mitchell comença a abraçar un discurs una mica més ambiciós que el de simplement la permanència.
Són partits que són proves molt importants i podem dir que si l'equip guanya o fa 4 o 6 punts, podem ser un equip que miri a dalt. Estic convençut, però serà molt difícil. I per això, per mi, ja he dit avui als jugadors que aquests dos partits fora de casa ens semblen partits de punt d'inflexió.
28 punts pel Girona de 33 possibles, 13 per l'Osasuna, que això sí, va començar jugant a Europa. A la prèvia de l'Europa League el va eliminar el Bruges, i que està obtenint evidentment millors resultats a casa que no pas a fora, tot i que ve de perdre el camp del Betis amb un gol a última hora a Disco el cap de setmana passat. L'absència més destacada dels navarresos és Juan Cruz. Per la resta, tothom a punt per jugar aquest partit de demà. La temporada passada, per cert, a l'última jornada, victòria navarresa per 2-1, que va apartar definitivament el Girona del somni europeu.
Partit complicat, igual que el Barça. El Girona té també un partit complicat demà a Pamplona. Vols enviar-li algun missatge agut al Toni Joan Martí, ara que el Girona té 4 punts més que el Barça a la classificació, o vols esperar-te demà?
No, jo no vull enviar missatges perquè em semblaria molt oportunista. Jo l'únic que vull és desitjar el millor pel Girona en aquesta temporada, fins i tot per qui encara no hi creu i per qui encara no està convençut que l'equip que juga millor i el que és l'esperança catalana més clara per guanyar la Lliga es diu Girona, no? Però en fi, no envio missatges a ningú i anem parlant-ne durant la temporada, que això és molt llarg.
Veig que ja t'has omplert l'estómac de xacolí i xistorra. Per tant, ja estàs de digestió i ja desvaries,
no,
eh?
No, mira, ara estic fent, Toni, un cafè.
Amb gotes, oi?
No.
Aquest torn un cafè?
De pluja, les gotes del xirimiri, que és l'única gota que entra al got del cafè, i abans hem fet productes de la terra. Productes de la terra, Toni, res més que això, eh? Una cosa modesta.
Ja.
Esteu d'acord, ràpidament, esteu d'acord amb el que diu Mitchell d'aquests dos següents partits i amb aquest canvi de discurs que diu el Miquel també, que fins ara era només permanència i ara, clar, és que queden encara 8 partits de la segona volta, de la primera volta, vull dir, i pots tenir més de 30 punts, és paraules majors, eh?
Sí, ja. A veure, jo crec que el Girona, o sigui, hi haurà un dia, no sé si ho decidirà en Mitchell, però ara ja ha obert una mica la porta, però a veure, l'afició i el... jo crec que tots els mitjans ja l'han fet, aquest canvi de discurs. Ell està aguantant, no? Està aguantant estoicament com pot que no entri el discurs dintre el vestidor, però vaja, és evident, i amb discursos com el del Miquel aquí propagant que és el equip català que millor...
Altius i arrogants. Altius i arrogants.
doncs, encara es fa més difícil que el pobre Mitchell pugui aguantar aquest vestidor dintre, aquest missatge dintre del vestidor.
No, i sobretot perquè s'ho ha guanyat el Girona, per com està jugant. Vull dir, és la realitat. A més, és un projecte que veia des de fa anys, i jo et diria a 4 de novembre que per mi el Girona és candidat a lluita per Europa. Jo tinc aquesta sensació. Ho va fer l'any passat, però crec que aquest any encara ho farà i amb una base molt més sòlida. Jo, o sigui, a mi, per exemple, acaba la temporada i em dius, ostres, Girona ha acabat Europa League Conference League. A mi, personalment, no, per mi no seria una sorpresa. Veient el rendiment, no parlo ni de pressupost, però veient el rendiment del Girona...
Pels més optimistes, Joan Martí, fins i tot demà hi ha gent a Girona que pensa que el Barça li pot fer un favor al Girona jugant contra la Reial Societat, i que és el màxim rival fins i tot per entrar a la Lliga de Campions. Pels més optimistes, que dic que és més... O sigui, jo et dic una cosa, la gent a Girona està mirant el quart classificat des de fa ja un parell de setmanes.
Jo crec que és un error. Crec que és un error, i crec que el discurs de Mitchell és un error, perquè al Girona li ha anat bé fins ara, oi? Estem d'acord, no? Uh-huh. Ho deia el Miquel, 28 de 33. Si t'ha anat bé fins ara, venent el discurs que tu has de pensar en la salvació, en la permanència, per què canvies i per què comences a dir que podem aspirar a més? No cal a més el discurs de pas a pas, no som res, tornem a veure si rasquem un 0-1. Per quina necessitat
escolta,
hi ha?
Escolta, i el que mola a Toni il·lusiona la gent.
Però Toni, el que il·lusiona la gent són els punts, no els discursos de la roda de premsa.
Sí, es veure't cada dilluns amb 28 punts. S'escalfa fàcil.
Què li va passar al Burgos? Mira, ara recordo unes declaracions de l'entrenador del Burgos l'any passat, després de 10 jornades, deia, solo queremos bocadillos de anchoas y aquí hay que comer mucho bocadillo de mortadela. Doncs és el mateix, el Girona ha de seguir menjant entrepà de mortadela, no començar a pensar ja en 4 de 6... Passa,
però el Girona entrepà de mortadela, sí, és evident, però al final hi ha una realitat.
I el Xistorra no, perquè l'ha liquidat el Miquel.
No, jo, vaja, mitja i prou. Però, en tot cas, el que és evident és que hi ha una realitat que desmenteix aquest discurs. És a dir, és un discurs que podria ser vàlid i que parcialment pot continuar sent vàlid, però que ja ha de començar a canviar. Això és com quan tu plantes i plantes la llavor, al final hi ha un moment que aquella llavor dona un fruit, i ara estàs en un moment en què comencen a sortir els fruits, i per tant, a partir d'aquí, tu has de pensar en alguna cosa més que en el que pensaves fins ara, perquè estàs a 22 punts del primer equip en descens, que és el Celta, a 22.
Sí, Miquel, però pensa-hi, però no ho diguis,
però ell no ho ha verbalitzat. Ell, en aquest cas, sí que ha anat un punt més enllà, però ha anat molt poc més enllà. Però,
no clar, ha parlat d'Europa, final... ha parlat de mirar cap amunt.
Clar,
però
amb prudència. Ha parlat.
Ha parlat de la Lliga de Campions, que se n'està parlant, insisteixo, a Girona.
Clar, però és que... Bé, però és que, a veure, i acabo ràpid, però tu mires la classificació a dia d'avui i el primer equip que et pot fer fora de la Champions el tens a 9 punts i el primer equip que et pot fer fora d'Europa el tens a 11. Que això pot passar, evidentment, que hi hagi una davallada bíblica i que n'hi hagi molts que t'avancin, però a dia d'avui és normal pensar en això amb totes les reserves del món, perquè tu no hi has estat mai i no t'hi veus i se't fa molt estrany estar parlant de tot això. A mi el primer, la temporada passada, recordeu-ho, el Girona a aquestes alçades estava o al llindar del descens o fora del descens pels pèls, i mireu-lo ara on està. Però és que tu mires objectivament, més enllà de la passió que puguis sentir pel Girona, com juga aquest equip i els resultats que està obtenint, i el veus amb un equip que no continuarà mantenint aquesta dinàmica de guanyar-ho tot durant tota la temporada, però que és un equip capaç de guanyar molts partits perquè té bons jugadors, té un gran entrenador, té una gran direcció esportiva i està en un moment de maduració de l'equip que els altres, o molts dels altres, no tenen.
Agut, demà a la nit em diu el Joan Martí que us truqueu i que xerreu una estona de com ha anat la jornada. Sembla bé o no?
Em deu el Joan Martí, em deu un vermut i encara m'espero.
Però veure, això, ja. Veure,
cert, sí. És el més cert que ha dit en tota la connexió.
Mira, oi. 22 minuts i la una. Agut, alguna cosa més?
No res, que el partit demà a les 2, des d'un quart d'hora abans de RAC1, amb arbitratge de Munuera Montero, l'andalús que ahir va xiular el partit entre el Múrcia, no sé quin dels Múrcia, perquè cada vegada en surt un de nou, entre el Múrcia i l'Alavés, que va acabar amb l'igualat 0-10.
El Deportivo Múrcia, en aquest cas de regional preferent murciana. Que vagi bé, Agut, demà t'escolto.
Agur.
A dormir d'ara,
Adéu, adéu. We'll be right back. Vinga, va, que tancarem la tertúlia tornant a Cornellà al Prat i sentint el que ha dit l'entrenador de l'Espanyol, Luis García, després de l'empat a 2 in extremis de l'Eibar, Espanyol 2, Eibar 2, en aquesta 14a jornada de la segona divisió masculina. Camí, bona nit de nou.
Hola, Ballera, bona nit.
Què se n'ha dit a la sala de premsa?
Bé, una cosa que no ens podríem imaginar, que és que l'equip, segons Luis García, ha de defensar millor per evitar el desastre avui, aquest gol de l'Eibar al darrer minut.
Yo siempre creo que debemos mirarnos a nosotros. Creo que antes de esa falta que cometemos hacemos dos más innecesarias y sabiendo que ellos tienen uno de los mejores lanzadores de balón parado de la liga, tanto de primera como de segunda división, pues es algo que teníamos que haber evitado. A partir de ahí creo que esa falta viene precedida por una que nos pueden pitar a favor perfectamente, por una carga en la espalda de Salvi que no se pita, pero sí está claro que tenemos que defender mejor esa situación.
I tot i el desenllaç del partit, aquest empat, com ha anat la primera part, una de les pitjors que ha fet l'Espanyol aquesta temporada contra un bon Eibar, Luis García, ha vist coses positives del seu equip.
Positivo, pues creo que se pueden sacar muchas cosas, que el equipo cree, que el equipo tiene corazón, tiene ganas, tiene ilusión por salir adelante y que después encima en ciertos momentos cuando se atreve de verdad tiene fútbol, ¿no? En ese sentido estoy tranquilo, ya lo sabéis que estoy muy agradecido a los jugadores por cómo viven los partidos, porque no es fácil gestionar las emociones como hablábamos anteriormente y ellos están tratando de hacerlo lo mejor que pueden.
I com és el futbol, Ballera, perquè del possible 0-2, de fet l'ha marcat l'Eibar, li han anul·lat, si hagués pujat al marcador, crec que l'Espanyol allà hagués mort directament, i mira, li ha donat ales per capgirar el resultat, però és que és un gerro d'aigua freda considerable, una molt mala dinàmica, Luis García està molt qüestionat, i tot i que l'Espanyol segueix a la part alta de la classificació, podria quedar 5 punts de l'ascens directe aquesta temporada en funció dels resultats.
Per cert, he vist la repetició de la falta, no la que fa Oscar Gil després, sinó la falta que hi ha en la jugada d'estratègia. És una falta com un piano, sí, és una falta com un piano, com era penal de Tchouaméni i Araujo, però aquestes faltes, aquestes jugades de dins de l'àrea no se solen xiular, i no han xiulat aquesta, que per mi és falta. També és un error garrafal en la concentració dels jugadors de l'Espanyol en l'última jugada del partit. Camí, quedes aquí, que ara fem la volta al món, parlem una mica de futbol internacional.
Perfecte, fins ara.
Molt bé, i tanco la tertúlia avui amb l'Àlex Pintana, el Toni Joan Martí i el Marc Marvà. Que vagi bé, nois, demà gaudiu de la jornada futbolística, que jo crec que es presenta apassionant.
Gràcies, Ballera.
Bona nit.
A fer la volta al món, a parlar de futbol internacional amb el Camí, el Naveira, i anirem cap al Brasil també.
La volta al món.
Disset minuts i la una, demà, a les 9 de la nit, hora catalana, es juga la final de la Copa Libertadores, el que vindria a ser una mica la Champions del futbol sud-americà. O no, Jaume Naveira, bona nit.
Què tal, Gerard Ballera? Doncs bona nit. Sí, sense cap mena de dubte, és l'equivalent que cal fer i és una final molt esperada perquè Boca Juniors pot ser el rei de la Copa Libertadores, juntament amb Independiente, que té 7 copes des dels anys 70, i ningú ha aconseguit encara empatar aquest registre.
El camí que segueix per aquí, i el Brasil, el nostre corresponsal, el corresponsal de RAC1 a Rio, al país brasiler, el Pau Ramírez de la Pau, bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Bona nit. Estan els ànims una mica més calmats que ahir entre els aficionats del Fluminense i del Boca Juniors, o no?
Depèn en quin sentit, perquè evidentment ja falta menys.
Ui.
Falta menys de 24 hores i suposo que els nervis estan encara més...
Sembla que no tenim la millor connexió amb el Pau Ramírez, a veure si la podem recuperar perquè ens parli d'aquesta tensió que hi ha hagut, Naveira, entre les dues aficions, entre l'afició del Fluminense i de Boca Juniors. No seria diguéssim, el millor escenari, no? Un enfrontament al Brasil entre un equip argentí i un equip brasiler, i a més entre dues aficions que, diguéssim, no són tampoc les més pacífiques del món, no?
Bé, a veure, realment, amb el format actual de Libertadores, doncs, en certa manera, és mala sort, entre cometes, que s'hagi donat, doncs, que l'any que juga la final a Maracanà s'hagi produït un Fluminense Boca, però cal recordar que a la Libertadores, fins fa 4 anys, literalment, doncs les finals es jugaven a doble partit. O sigui que això amb el format clàssic, doncs potser també hauria passat. I sabent com d'apassionat és Boca, i sabent com d'obsessionada està la seva afició i el club, i tot l'entorn a tots els nivells amb aquesta setena Copa Libertadores, s'hauria produït un desplaçament com el que ha succeït, no? Hem parlat des del Consolat d'Argentina a Rio de Janeiro de que hi ha entre 100.000 i 150.000 aficionats de Boca quan aficionats de Boca que entraran a l'estadi en seran uns 20.000, 25.000 més o menys.
A veure, que hem recuperat la connexió amb el Pau Ramírez. Estàs per aquí, Pau? Doncs l'havíem recuperat.
Perquè... Sí, ha vingut la connexió. Bueno, que et deia, que els ànims de... Sí, els ànims, bueno, més o menys, els de Boca estan eufòrics, els del Fluminense també, però no hi ha hagut incidents, almenys avui a la platja de Copacabana.
Menys mal, perquè el que es diu aquí és que això s'ha de jugar amb total normalitat, amb públic, etcètera, etcètera.
Sí, això va ser una informació que va sortir ahir d'Argentina, que realment el que va fer ahir la premsa argentina és digne d'estudi, perquè ho van, bueno, van exagerar-ho tot, inclús es van inventar diverses coses. Una d'elles, la possibilitat de jugar sense públic, quan hi ha doncs, 100.000, es diuen, entre 100.000 o 150.000 aficionats de Boca Juniors que s'han desplaçat fins a Rio per la final. Hi ha tots els convidats, inclús el president de la FIFA, també hi és el de la UEFA, vull dir que, i a més la final es veurà 150 països. No li interessa la Conmebol, després del problema que hi va haver fa uns anys, recordem, amb aquella final Boca-River que es va disputar a Madrid, veure un Maracanà buit per uns incidents que hi ha hagut entre les dues aficions. Quedaria molt malament i, per tant, s'ha fet tot el possible perquè juguis. És que, de fet, jo crec que ni s'ha arribat a plantejar això de jugar-se sense públic.
Doncs a veure si almenys els ànims es calmen aquesta nit i que demà no hi hagi cap incident, que si no encara tindrem una altra final a Bernabéu, una veira, de la Copa Libertadores. I home, no és la intenció ara mateix que suposo que té la Conmebol. Ara pregunto una veira pel partit. Deixa preguntar-li també al Pau, que suposo que ha vist més el Fluminense que tots nosaltres. Qui és el favorit demà, Pau, en aquesta final, per tu?
Mira, t'ho diré molt clar, tot dependrà de l'àrbitre, perquè és el que decidirà com es jugui o no el partit. El Fluminense, almenys de Brasil, no et diré de Sud-amèrica, és l'equip que juga més bé a futbol del Brasil i amb diferència. I no és casualitat que el seu entrenador, Felipe Diniz, hagi estat és el nou seleccionador del Brasil, no? És Fernando Diniz, perdó, és el nou seleccionador del Brasil pel futbol que ha fet, el van demanar els propis jugadors, com Neymar, és a dir, un entrenador, que és molt ofensiu, se li diu al Guardiola brasiler, és obsessiu amb la pilota, amb sortir amb la pilota jugada, no vol cap pilotasso cap amunt, i realment veure jugar el Fluminense, quan juguen bé, demà hi seran tots, no té cap baixa, és un autèntic espectacle. És un equip veterà, el porter Fabio té 41 o 42 anys, tens a Felipe Melo, que l'ha reconvertit a central, un bé conegut, però realment, bueno, juga les primeres parts, però, bueno, encara dona la talla. Marcelo, que és un espectacle veure'l jugar al lateral esquerre. Tens el davanter Cano, que fa molts gols. Ganso, que és aquell que va jugar al Sevilla, que és el que sorgeix amb Neymar al Santos, que, bueno... jo els vaig jugar a sorgir els dos, per mi Ganso era el bo, vull dir, Neymar era un espectacle, però el Ganso és juga caminant de lo bo que és a dir, no li cal córrer. Això l'ha perjudicat a la carrera, però és un talent realment molt bo. El Flu juga molt bé, en teoria és el favorit si juga a futbol. Què passa? Que Boca és un estil, bueno, Boca, estil Boca. Recordem que de la fase ja d'eliminatòries, 0-0 amb Nacional, els dos partits, passa als penals. 0-0 amb Racing de Avellaneda, passa als penals. 0-0 a l'anada de la Bombonera contra Palmeiras, i a la tornada aquí a São Paulo 1-1 i passa als penals, amb tres partits, bueno, les tres eliminatòries, amb un futbol realment de pràcticament de regional. Si Boca aconsegueix fer el seu joc, de parar el partit, de fer faltes, de no deixar jugar al Fluminense, suposo doncs que tindrà més opcions. Si l'àrbitre, diguem, talla ràpidament el joc
tos, no? O brut de boca, el Flu jo crec que tranquil·lament guanyarà fàcil.
Ho veurem demà, a partir de les 9. Gràcies, Pau, una abraçada ben forta i gaudeix del partit demà d'aquesta final de la Copa Libertadores.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Pau, que vagi bé. A Pau Ramírez, el corresponsal de RAC1 al Brasil. Estàs d'acord en que Fluminense és el favorit, Naveira, o no?
Sí, jo crec que sí, analitzem futbolísticament i veiem fins a quin nivell poden arribar els dos equips en el seu millor moment de futbol. Sí, Fluminense és millor equip, però demà jo crec que ha jugat moltes coses. El Pau ha apuntat el tema de l'àrbitre, que jo crec que és una qüestió important. I després també el fet de que, clar, final a partit únic, que l'has de jugar al teu estadi amb, jo crec que amb una pressió especial pel fet de que sigui així. No sé, jo crec que Boca, tot i que té un entrenador, que és Jorge Almirón, l'ex de l'Elx,
sí.
Que no ha sigut gaire atrevit durant tota aquesta trajectòria amb Boca, i és veritat que no hem vist pràcticament en cap moment jugar a Boca a un gran nivell futbolístic, bé, jo crec que Boca s'ha especialitzat en aguantar, en resistir en molts partits, o en situacions almenys dins dels partits i a les eliminatòries que se li han complicat, i bé, d'arribar als penals i d'aconseguir doncs anar guanyant, no? És veritat que potser la direcció de camp del Mirón en alguns d'aquests partits, sobretot penso en el de semifinals contra Palmeiras a la tornada, doncs potser va ser una mica massa conservador, perquè quan Boca estava bé, doncs va treure un davanter i va posar un central i va enviar un missatge a l'equip, potser de tirar-se massa enrere, però bé, veurem què passa. Jo no, o sigui, tractant-se de Boca, no descarto en absolut que puguin guanyar ells també.
Això demà a les 9, abans, a la tarda, ho tinc per aquí, de fet, a 6:45, a l'Alemanya, hi ha un Der Klassiker entre el Borussia Dortmund i el Bayern de Munic, que a mi... El Bayern ha eliminat els setzens de la Copa a la segona ronda contra un tercera. No acaba de ser aquell Bayern tot poderós que havíem vist anys anteriors, i no sé si aquest Der Klassiker podria ser també un punt d'inflexió, perquè juguen a fora i contra un Dortmund que s'havia dit no, el Dortmund baixarà aquest any de nivell, etc, etc. Doncs continua la lluita per la Lliga.
Sí, tot i que tampoc està sent el Dortmund de les últimes temporades, o almenys el gran Dortmund, que ens ha meravellat a Europa durant molts anys, i de fet si demà perd el Bayern, jo no sé què passarà amb Thomas Tuchel, però està qüestionadíssim, i vaja, no només per l'eliminació de la Copa contra un tercera, que és un fracàs, sinó perquè perdria un dels partits més importants de la temporada. És curiós perquè a mi el Dortmund personalment no em transmet molt bones sensacions, tot i que està allà dalt, però avui hi ha una dada que llegia que és molt, molt interessant, que és la millor dinàmica del Dortmund a casa dels últims 21 anys, comptant totes les competicions, 20 victòries i 6 empats. De fet, el millor registre va ser l'any 2001, i aquella temporada van sumar 28 partits consecutius sense perdre a casa i van guanyar. És a dir, estem parlant del segon millor Dortmund del segle XXI, almenys a casa. Per tant, crec que el factor camp demà pot ser important, pot ser un factor clau per ajudar el Dortmund a aconseguir la victòria, un Dortmund que va guanyar entre setmana a la Copa amb la irrupció de Bino Gittens, que és un jugador molt interessant, que ocupa una de les posicions per mi més fluixes del Dortmund, que és la banda esquerra. Terzi, que ha anat portant molts futbolistes en aquella posició, no han acabat de consolidar-se, i de cop ha aparegut aquest futbolista de 19 anys del Manchester City, que ja porta temporades al Dortmund, i que té totes les condicions per consolidar-se en aquesta posició, i que potser demà en un partit gran, veurem si és titular o si té minuts, doncs podria ser un dels factors diferencials del Dortmund, sobretot en els últims metres.
L'eix de la defensa Naveira del Bayern van caient
problemàtic,
sí, no sé qui defensarà demà també a Dortmund,
Jo mirant prèvies a Alemanya, doncs pel que sembla forçaran jugadors. Upamecano doncs havia sigut baixa des del 8 d'octubre per una lesió. Ara mateix l'únic central que està sa al 100% és Kim Min-jae. Però recordem que es va lesionar De Ligt al partit contra el Saarbrücken, contra aquest equip de tercera divisió amb el qual el Bayern va quedar eliminat a la Copa, i que després hi ha un quart central, que és un noi que ha pujat aquest any des del filial, que es diu Buchmann, si no recordo malament, que també està lesionat, o sigui que fa pinta que...
Kimmich també és sancionat.
Sí, correcte, sí, perquè va ser expulsat al minut 4 la setmana passada contra el Darmstadt, en aquest partit tan estrany, on el Bayern va acabar amb 10 i el Darmstadt amb 9, i en 37 minuts el Bayern va passar del 0-0 al 8-0. contra l'equip que acaba de pujar. Veurem què passa, però el Bayern demà no afronta ni en un clima gaire bo, ni futbolístic, ni a confiança, ni tampoc d'efectius disponibles, doncs aquest duel. De fet, per la baixa de Kimmich, també sembla que forçaran Goretzka, que fa només un parell de setmanes es va trencar la mà, el van operar i s'ha hagut de recuperar ràpid, doncs, per estar disponible de cara a demà.
Doncs Fluminense, Boca Juniors i Borussia Dortmund, Bayern de Múnich. Si a banda dels partits que juguen a Espanya voleu seguir també alguna cosa del futbol internacional, demà apunteu aquests dos partits. Teniu 30 segons cada un, Naveira i Camí, per defensar el vostre jugador que creieu que d'aquí uns anys donarà la volta al món. Va, Naveira, comença tu.
Vinga, doncs jo vaig amb un de l'Anvers, rival aquest any del Barça a la Champions, George Ilenikena, que és un davanter de 17 anys, nigerià. El van fitxar l'estiu per 6 milions d'euros des de l'Amiens, equip de segona divisió de França, i de fet va ser el fitxatge més car de l'últim mercat pel campió belga. I ve un nou ràpid i atlètic que treballa bé en la pressió i que ara mateix està en ratxa, ha marcat 3 gols els últims 4 partits, tot i que ara mateix continua sent suplent de Vincent Janssen, que va ser el titular contra el Barça en el partit de Montjuïc. I ve un jugador que segurament doncs, ha de millorar una mica el seu enteniment del joc, però ara mateix està en ratxa i per l'aposta que va fer l'Anvers, doncs el volia portar avui aquí.
El veurem, el continuarem veient també a la fase de grups de la Champions. I el teu Camí?
Antonio Nusa, és del 2005, té 18 anys, extrem noruec del Bruges, que el va comprar fa 2 temporades per 3 milions d'euros. Va debutar al setembre amb l'absoluta de Noruega i en els primers 4 partits va generar 4 assistències i un gol. Ha compartit línia, per exemple, amb Haaland i Odegaard. És un extrem dels que pràcticament ja no queden, molt atrevit, utilitza bé les dues cames, ràpid, vertical, i té molt bon 1 contra 1 en estàtic, que això sempre sol costar molts diners, i jo em mullo, crec que serà el pròxim fitxatge del Brighton, que sol ser un equip que cuida molt el futbol internacional, l'scouting, i en aquest sentit és un jugador que els encaixa molt en aquest sistema de Serbi.
A l'Espanyol no li aniria malament, avui que deies que
home,
li faltava,
sí, estaria
que li faltava
bé,
un extrem desequilibrant a la banda. Camí Naveira, gaudiu demà d'aquests partits i també de tot el que vulgueu del futbol internacional, que també n'hi ha d'altres que són xulos. Una abraçada, ens veiem la setmana que ve.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bàsquet, ho hem explicat a l'inici del programa, victòria del Barça davant el Panathinaikos. Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Aleix, t'anava a dir Gerard, bona nit.
No, em canvies el nom, eh?
Perdó.
A l'Aleix, els torrons.
Sí.
A mi
sí,
un altre...
sí.
A mi no em preguntis pels torrons. A veure, els torrons, de moment, Roger Grimau, jo crec que segur que se'ls menjarà si segueix aquest ritme, perquè hem escoltat els jugadors, també, avui al vestidor, però ens faltava escoltar què ha dit el tècnic del Barça a la sala de premsa.
Amb un primer document en referència al jugador del dia, Oriol Paulí, avui clau en el triomf en el seu debut a Europa aquesta temporada.
No, a l'Uri no cal dir-li res. Per desgràcia no l'he pogut donar molts minuts fins avui, i a vegades són les circumstàncies. Ell es mereix jugar. Sento una lleta frustració quan no puc donar minuts a tots els jugadors, però és realment complicat. Ell està entrenant molt bé des del primer dia. Ell demostra cada entrenament que està preparat i quan té l'oportunitat l'aprofita. Un professional increïble, un culer com el que més, i molt, molt feliç per la nit que ha tingut.
I parlant també de la importància de trencar amb la miniratxa de 2 derrotes seguides en un club com el Barça essencial.
Ja saps que portem molts anys amb això, que aquí a Can Barça perds un partit i així, i perds 2. Llavors avui era molt important. Avui era superimportant aquest partit, a més a més contra un gran rival. I insisteixo que jo crec que hem jugat bé.
Barça manté segon, mateix balanç que Virtus, Fenerbahçe i València. Demà passat visita el Breogán a la 8a jornada de l'ACB. Demà un representant català, el Girona, visita el València a 3:15.
I atenció, perquè tenim desenllaç a casa nostra del cas Onuaku a la penya.
Ho ha anunciat el club verdinegre, rescissió pactada entre totes dues parts pràcticament un any després del que el disco el jugador marxés del Sassari. De la mateixa manera, compte, ara no hi ha Onuaku, no hi ha Brodzianski, no hi ha Antetòmet, ja ho hem sabut que també estarà fora de joc uns partits. No arribarà diumenge Cherry, encara sense la documentació, ha de substituir Félix. Podria jugar tu, Ballera, diumenge en el partit contra València, evidentment a la recerca d'un fitxatge interior.
Ja t'ha dit el Colo que et posis tu les bambes i que compte que encara cridarà. Exacte. Carles Durant. A la Lliga Femenina avui hem tingut jornada unificada, no?
Dues cares i una creu. La cara més important, la del Barça Sant Feliuenc, molt bona victòria a la pista del Guernica de 3 punts, 6-8-7-1, un Guernica que fins ara només havia perdut un partit, 0-5 a l'últim minut per endur-se la victòria. L'Uni també ha guanyat, 67-56 contra el Jairis d'Eric Surís. És quart l'Uni per darrere de València i Saragossa, amb una derrota i Perfumeries encara invicta. En canvi, compta el Cadí, ha acumulat la quarta derrota en 6 partits a la Lliga. Casa, 46-57 contra l'Encino, 9-19 a l'últim quart, que ha estat massa.
I atenció, que ha arrencat la Copa a l'NBA. All together now, get ready for the NBA in season.
Aquest és l'Inda, de fet. Ha arrencat ara mateix l'in-season tournament. Fa 58 minuts, dos partits en marxa. Caps 43, Pacers 56, Knicks 15, Bucks 16. Acaba d'arrencar el plat fora a les 3 de la matinada. Nuggets Mavericks.
Gràcies, Aguilar. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, va, anem a parlar una mica de Fórmula 1.
Ofereix aquesta informació.
Santander Lap Zero, que us ofereix l'última hora de la Fórmula 1 perquè tot continua igual. Albert Ferran, Max Verstappen ha aconseguit la pole position del Gran Premi del Brasil.
Sí, mira que ja fa setmanes que s'ha proclamat campió del món, però el neerlandès, que no treu el peu de l'accelerador, i avui s'ha apuntat una nova pole position. És una classificació, la d'avui, que de fet s'ha acabat abans de temps per la Iguat, que ha caigut als últims minuts a la Q3. Realment les imatges eren espectaculars, molta aigua, el vent fortíssim bufava al Brasil, al circuit, i per tant uns minuts abans d'acabar-se la Q3 s'ha aturat el cronòmetre, amb Verstappen marcant el millor registre. Sortirà primer a la cursa de diumenge, acompanyat a la primera fila per Charles Leclerc. A la segona, els dos Aston Martin, que sembla que hagin ressuscitat en aquest gran premi. Stroll tercer i Fernando Alonso quart. Carlos Sainz, de la seva banda, ha finalitzat en la vuitena posició. Demà, aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, tindrem la cursa sprint, abans a les 3 la quali d'aquesta cursa sprint, i la cursa diumenge, recordar l'horari, a partir de les 6 de la tarda.
Perfecte, Albert, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lap Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi, però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't ja a Santander Lap Zero i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
La una de la matinada va per acabar. Avui s'ha disputat la primera de les tres jornades de l'Èpic Camí de Cavalls 360, una cursa que fa la volta sencera a l'illa de Menorca corrent i amb bicicleta de muntanya. Anem cap a Cala Galdana. Gemma Montero, bona nit.
Bona nit. Primera de tres amb noms rellevants del trail estatal, com Miguel Heras, Víctor de l'Àguila, Oiana Cortázar o Aritz Egea. La veritat és que és una cursa amb molt bon cartell.
Us ha afectat el vent avui a Menorca?
Doncs mira, les bicicletes sí, més que no pas els corredors. Ha estat pitjor jornada per la gent que competia amb BTT. De fet, ha plogut també, i Ismael Ventura, per exemple, que és un dels favorits sobre dues rodes, ha passat per l'hospital amb un cop a la mà. Res greu, no? Però també hi ha hagut abandonaments. En canvi, els corredors han gaudit d'aquest camí de cavalls, que és el camí de ronda que voreja l'illa. Miguel Heras ha guanyat la primera etapa de la versió llarga de 190 quilòmetres, el guanyador de l'Ultra Pirineu 2022, que no había estado mai a Menorca.
Sí, con 48 años me he bautizado aquí. Sí, es mi primera vez en Menorca.
¿Y qué te ha parecido el recorrido?
Bueno, es muy bonito, la verdad. Los senderos por los que va la carrera son preciosos. Hay partes que son lógicas, que tienen que unir senderos a través de asfalto o pistas muy anchas, que para correr se hacen bastante pestosos psicológicamente, pero la mayor parte del recorrido son senderos limpios, muy bonitos, con toboganes, con unas vistas increíbles, y me ha encantado, la verdad.
¿Es difícil técnicamente?
No, técnicamente no es difícil, es bastante fácil la carrera, pero bueno, siempre hay que ir atento, porque hay piedra, en algunos sitios piedra suelta, en otros arena, en otros la piedra estaba mojada por la lluvia que ha caído un poquito, pero técnico no era.
¿El viento sí que ha dado un poco?
No, la verdad es que sí que ha hecho viento, pero a favor, casi todo el tiempo. Ha habido mucho tiempo que, algún ratillo que nos daba de cara, pero la mayor parte del tiempo nos ha dado a favor y nos ha favorecido.
Bueno, dos etapas más, ¿no?
Una menos, sí.
En dones, Alfonsina Pep ha estat la més ràpida de la cursa llarga, i a la cursa no tan llarga, només 90 quilòmetres, en aquesta primera etapa, Aritz Egea ha estat el millor en homes, seguit d'Oiana Cortázar. I en BTT, victòria avui per Gerard Minoves i Marta Turà, en una etapa dura, com dèiem, molt exigent per les BTTs.
I fins aquí el tuit d'avui. Demà més esports, ens hi posem ben aviat, a partir de 1:45 del migdia, amb la prèvia de l'Osasuna Girona, a les 8 la prèvia del Real Societat Barça, i quan acabi tot plegat ho analitzarem aquí, el tu diràs. Que vagi bé, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, la 1:04, ho hem sabut fa poca estona, mort als 92 anys el periodista i escriptor José María Carrascal, segons ha informat el diari ABC, mitjan que col·laborava publicant una columna d'opinió de forma periòdica. Nascut a Madrid, Carrascal va exercir durant molts anys com a corresponsal a Nova York de mitjans com Pueblo, el propi ABC, Televisió Espanyola o Antena 3 Ràdio. A banda, va presentar primer l'informatiu del vespre d'Antena 3 i després el nocturn, ja de matinada a la mateixa cadena entre el 1990 i el 1997. A partir d'aleshores es va centrar en la premsa escrita amb columnes d'opinió a La Razón o a l'ABC. Va ser en aquest últim mitjà que va escriure el seu últim article dedicat al jurament de la Constitució d'Elionor. Com a escriptor va publicar més de 20 llibres. Més qüestions. Protecció Civil demana molta prudència aquest cap de setmana per l'episodi de ventades i pel fort onatge que s'espera arreu de Catalunya per culpa del temporal Kiran. La Generalitat ha activat l'alerta del pla Procicat per fort onatge i manté també l'alerta del pla Bencat, tot i que és cert que aquest dissabte s'espera que, en general, les ratxes de vent no siguin tan fortes. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut gairebé un miler de trucades des de l'inici de l'episodi de les ventades i fins a les 9 de la nit. En total han estat 969 avisos, un 43% del barcelonès, el 19,6% des del Vallès Occidental i l'11% del Baix Llobregat. Per la seva banda, els bombers han rebut quasi 600 avisos, cap d'ells greu. De la plana política entrem en un cap de setmana clau per la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE i Junts per Catalunya continuen negociant per intentar arribar a un acord en els propers dies, tot i que els dos partits deixen clar que a hores d'ara serà complicat que entre dissabte i diumenge aconsegueixin segellar el pacte d'investidura. Santos Cerdán, número 3 socialista i qui ha liderat les converses amb els de Carles Puigdemont, ha marxat aquest vespre de Brussel·les cap a Madrid, refredant les possibilitats de pacte. Tot això el dia en què Catalunya ha assolit els 8 milions d'habitants 16 anys després de creuar la barrera dels 7. Ara bé, segons els experts, els serveis públics actuals no són suficients per cobrir les necessitats de tothom. N'ha parlat aquesta nit el nou C de RAC1, el sociòleg i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics Pau Miret, que ha assegurat que actualment les prestacions públiques ja no cobreixen serveis essencials com, per exemple, les cures.
Diguem que la població, les necessitats de la població són més altes que la part pública que tenim aquí, i per això està la part privada. Per això hi ha les mútues i tenen un èxit tan important en el cas de Catalunya, perquè cobreixen la part que la part pública no dona, i per això hi ha les escoles concertades i l'educació privada.
Miret diu que l'augment futur dels habitants a Catalunya anirà lligat en bona mesura a l'economia. Ara, diu, se sustenta per la migració, que qualifica de cabdal. I la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama acabar amb les estufes de les terrasses. L'entitat denuncia que contaminen molt i que no són eficients. El portaveu de Turisme i Espai Públic de la Federació, Pere Mariner, ha dit també al 9C que està previst que el 2025 s'acabi amb les estufes de combustió, però que no hi ha cap regulació prevista per les elèctriques que continuaran fent-se servir a partir d'aleshores.
Escalfar el carrer és pràcticament absurd. No s'acaba escalfant aquella zona de Terrassa, només els que estan molt propers. Amb la situació que tenim de canvi climàtic, dedicar energia elèctrica o energia de la fòssil o energia de la que sigui a escalfar un tros de carrer ens sembla absurd.
Mariner recorda que fa només uns anys no hi havia estufes a cap Terrassa i que ningú no se'n queixava. Ara els esports, amb Marc Gironès.
La dotzena jornada de primera divisió ha començat amb la derrota de l'Atlètic de Madrid al Camp de les Palmes per 2-1. D'aquesta manera, els de Xolo Simeone han perdut l'oportunitat de col·locar-se líders i mantenen la tercera posició. A segona, l'Espanyol ha empatat a 2 contra l'Eibar amb un gol dels visitants a l'última jugada del partit. Puado, que ha fet els dos gols per part de l'Espanyol, ha tingut la mala fortuna de fer també el segon gol de l'Eibar en pròpia porteria. Amb aquest resultat, els blanquiblaus són tercers a la classificació a l'espera de la resta de la jornada. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha guanyat 80-72 al Panathinaikos. L'equip de Roger Grimau suma la cinquena victòria en 6 partits a Europa i manté la segona plaça. Encara en bàsquet, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona i el Barça Sant Feliuenc han guanyat contra el Jairis i el Guernica respectivament, mentre que el Cadí La Seu ha perdut 46-57 contra l'Enzino. A més, s'ha començat la segona jornada de classificació de la Champions masculina d'hoquei patins amb la participació de 5 equips catalans. El Reus i el Calafell feien empatat a 2, també empat del Lleida 1-1 contra el Porto i derrotes del Noia i l'Igualada. I encara un resultat més de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha derrotat el Xota per 1-3 i s'apropa a la zona de play-offs.
I el temps, abans ho dèiem, aquest dissabte, amb el pas de les hores, el vent guanyarà protagonisme a les comarques de Barcelona i sobretot a les de Girona. A la resta, ni de bon tros serà tan intens com els dos últims dies. Alguns plogims al matí a Ponent, a la tarda ruixats de poca durada en moltes comarques, ambient més suau al migdia i diumenge el vent moderat amb alguns cops forts es deixarà notar al centre i al sud de Catalunya en un dia sense precipitacions. És tot. Més informació al portal de notícies RACO.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Vallirana!
Sí!
Sant Joan de Vilatorrada!
Sí!
Manresa!
Sí!
Creixell!
Sí!
Taradell!
Sí!
Alcoi!
Sí!
Sant Esteve de la Tordera!
Sí!
Alcover!
Sí!
La Riba!
Sí!
La Ràpita!
Sí!
Palma!
Sí!
I Praga!
A la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Ho acabem de saber fa uns minuts. Catalunya té oficialment, des d'aquest matí, 8 milions d'habitants.
Sí, senyor!
Sí, senyor.
Som 8 milions!
Sí.
Som 8 milions!
Sí.
Som 8 milions!
Un moment. Què és aquest aplaudir de 8 milions? Una pregunta. Aquesta gent ho saben, que són catalans, o qui passa aquí?
Qui ho sap?
Els 8 milions.
Els 8 milions de persones. Home, sí.
I els 2 milions, que segur, la resta...
Aquí tothom és català, però tothom és català? Aquesta és la meva pregunta.
Ara vostè dona carnets de català?
Ah, no, jo... Bé que vaig haver de fer jo la paperassa per ser català.
I al final et van donar el carnet espanyol.
Exacte! Això va ser com quan compres una cosa per internet i que te'n porten una altra, que és molt pitjor.
Això se li va passar a la consolina a l'Express.
Com a
símil.
Vas demanar una nació amb estat i et van portar...
Un estat amb dos collons. Va, no pot ser això.
Escolteu, però escolta, s'ha de celebrar. Escolta, som 8 milions.
Som 8 milions.
I ja sabeu qui és el nou català que fa 8 milions, no?
Se sap qui és el català que fa 8 milions.
Sí, home, i tant. Pedro Sánchez. És diu.
Però què diu?
Sí, home, ja sabeu que jo no soc ni dels uns ni dels altres, perquè s'ha de ser crític sempre.
Però...
Jo soc a polítics.
Però...
Però sí. Està clar que Pedro Sánchez, de tant negociar amb els independentistes, s'ha fet català. Ja.
No crec que l'hagi importat fins a aquest punt.
I ell solet ha aconseguit que ja siguem 8 milions. Li hem de fer una festa de bateig com a català.
Però com hem de fer una festa de bateig?
Convidem-lo a una festa, però fem-la grossa.
Fem-la grossa.
Convidem-lo a una ruta.
A una ruta com a festa grossa?
Efectivament, que vingui a Catalunya i el rebrem com cal. Bienvenido, Pedro Primero, rei d'Espanya.
Home, no. Pedro Primero...
Per obra i gràcia de Junts i Esquerra.
Sí.
Primer de tot el portarem al millor museu de Catalunya.
Què?
És que m'emociono només de pensar-ho.
El portes a un museu,
sí. El Museu Casteller de Vilafranca.
Clar, sí, no.
Hi heu estat mai? Ningú! Però què és aquest públic?
Home, que vam obrir fa 15 dies.
Escolteu, però ja hi hauríeu d'haver anat 3 o 4 vegades fa 15 dies que has obert.
Sí, sí, però s'ha de dosificar també la cultura i les tradicions.
Allà al museu Casteller de Vilafranca pots fer coses com... Mirar fotos de castells.
Bueno.
I poca cosa més. Mirar vídeos de castells.
Vídeos també.
pots llegir textos sobre Castells.
Perdoni una cosa, jo crec que he tingut un lapsus en Samuel l'escriure. El museu és a Valls, perdó, no és a Vilafranca. Que
has
segurament...
estat a punt d'iniciar una guerra civil, eh?
No, ja l'he iniciat, tinc 6 missatges en aquests moments de gent de Vilafranca.
Què dic jo, Vilafranca? No,
sí, a Valls. Museu Castellà de Valls.
Tornaré a fer la pregunta, tothom que viu a Catalunya és català com aquest senyor.
Jo soc de Mataró.
Que confon Vilafranca amb Valls, que l'han de trucar per gent... No, això que estàs fent està molt mal fet.
La gent de Mataró el 1714 ja van deixar clar que érem espanyols.
Vés-te'n a viure a Extremadura, fora! Que hi ha molt bon pernil, jo no puc tastar el pernil per un tema relacionat amb que no...
Bé, doncs escolteu, tot això des de l'esperit crític, i escolta'm, després d'això jo crec que hem de portar Pedro Sánchez, el català 8 milions, a fer ratafia.
A fer
ratafia, cap a Santa Coloma de Farners, a veure el fabricant més famós de ratafia, que és l'expresident Quim Torra.
Home, però...
El rebrà Quim Torra, disfressat de castanyera.
No sé si es notarà la diferència.
A Quim Torra li poses un mocador al cap?
Sí.
Te'l creus, eh?
Home, és que un mocador al cap...
Ja veus la castanyera,
Li posa qualsevol mocador al cap i resulta que, bueno, sí, s'assembla a la castanyera.
Doncs escolta, Quim Torra disfressat de castanyera li ensenyarà al Pedro Sánchez a diferenciar les 187 plantes aromàtiques que porta una ratafia senzilla.
La senzilla, 187 plantes, eh?
Si aquest no és el moment culminant del pla de desmilitarització de Catalunya, jo ja no sé quin és.
Però quina desmilitarització? Va, escolti, calla una miqueta. El tema és que ahir semblava tot a punt per la investidura del president espanyol la setmana que ve, i no, eh? Ara ho explicarem, però Junts per Catalunya...